Bon dia, noves actuacions de reparació i millora a l'Avinguda Sant Jordi.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Esperem que puguem complir amb els terminis previstos, aquesta és la nostra voluntat i la nostra intenció, i que per tant, doncs, a partir del dia 26, tot i que les actuacions de millora s'allargaran fins al dia 10 de desembre, si més no, que es concentrin totes en aquesta primera setmana, i per tant, doncs, que a partir del dia 27 puguem tenir una situació ja més normalitzada, malgrat encara continuen alguns treballs.
És el regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona. Al llarg de la setmana que ve s'asfaltarà el tram que comprèn la rotonda de la Rodona fins a la carretera de Santa Pau i a partir de llavors s'actuarà en zones concretes en el tram que va fins a la Solfa. Des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que preveuen reparar els enfonsaments i les esquerdes que hi ha a l'asfalt, així com la renovació de rigoles i la col·locació d'embornals i tapes de clavegram. Els treballs tindran una durada de 3 setmanes i s'han previst dispositius per redistribuir el trànsit. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 17 de novembre del 2023 i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Conscienciar els més petits del que suposa tenir un animal de companyia és el que demana el president de la Fundació Fauna, David Serra Mitjana, després de conèixer les dades que indiquen un augment en el nombre de denúncies de maltractament animal a les comarques de Girona. A més, afirma que, tot i aprovar-se la llei del benestar animal, l'administració no té recursos per a poder-la controlar.
Sí, des de les escoles sí que algunes ja porten a terme el que suposa el fet de tenir un animal de companyia a casa, les responsabilitats que això suposa, que se'ls ha de cuidar com un mes de la família, però fora d'aquí, o fora dels nens petits, que entenen molt bé les coses, de més grans, tota aquesta educació no se sap ben bé per què, potser perquè no es repeteix i es torna a insistir, es perd.
I en el sector econòmic, l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa volen professionalitzar el sector. El president de l'entitat, Gerard Xifra, assegura que actualment molts restaurants de la comarca compten amb personal transitori i expressa la necessitat d'incorporar nous cambrers especialment qualificats. Aquesta setmana s'han celebrat les jornades gastrovolcàniques que han de servir per presentar una diagnosi de com es troba l'hostaleria a la Garrotxa i establir un full de ruta.
Dignificar el nostre ofici, no? D'una manera, doncs, que, escolta'm, puguem anar a fer fins i tot xerrades a les escoles, intentar anar a buscar, doncs, les escoles més properes, com poden ser les del Ripollès, Osona, o la de Girona, o la de Figueres mateix, per intentar buscar nous convenis, noves col·laboracions, o fins i tot anar a poder als instituts d'aquí de la comarca per intentar veure quines col·laboracions podem intentar fer per motivar, per veure i al final identificar un ofici que crec que val la pena i que la gent que hi som, doncs, ens l'estimem i volem tirar endavant.
I més de 60 productors participaran a la Fira Orígens d'aquest cap de setmana. Amb la cuina verda com a eix central, a la Fira s'hi podran tastar productes de qualitat i de proximitat. Hi haurà productors d'arreu del territori català, dels quals un 40% participaran a la Fira Orígens per primera vegada. Un esdeveniment que, segons el regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Vaireda, és la cirereta del pastís de l'estratègia que se segueix des de l'equip de govern.
Estem parlant de més de 60 productors que tindrem d'arreu del país, comarques de Girona amb un percentatge important, però també de Barcelona, Lleida i Tarragona, productors molt escollits i molt triats, gairebé un 40% són nous, i per tant són productors que no han vingut mai a la Fira Orígens, alguns repeteixen.
I en el sector de sostenibilitat i medi ambient, Arico Forest es consolida com un referent a la Garrotxa en transició energètica en el seu sector. L'empresa fa anys, com dèiem, que aposta per la sostenibilitat i el medi ambient, ja que des del 2007 han incorporat vehicles elèctrics, plaques solars i un nou sistema d'emmagatzematge d'energia dels més grans del món que han ampliat ara fa poc. En parla el director general d'Arico Forest, Toni Arimany.
Hem fet una segona, que puguem carregar un vehicle en un quart d'hora amb uns carregadors de 100 kW i amb una instal·lació nova de bateries independent d'una de l'altra. Que aquestes, doncs, per a emergències, doncs una furgoneta que fa conservació, pot arribar aquí sense bateria i el temps de carregar ciperolita i quatre senyals, doncs ja tenim per poder anar, doncs, a Molló, si convé. Vull dir que s'ha muntat un nou carregador per poder ser més competitius a l'hora de donar servei.
I l'Alta Garrotxa segueix viva tot i el deteriorament dels últims anys. Es tracta d'una part de la comarca castigada pel despoblament, la falta de recursos i ara per la sequera. Tot i així, des de l'entitat lluiten per defensar un territori que qualifiquen d'únic i valuós. Aquest dissabte, l'Associació dels Amics de l'Alta Garrotxa organitza un dinar de reconeixement a aquelles persones que mostren estima i defensa pel territori. El president de l'entitat és Josep Maria Baborés.
Es busca algú que sigui dintre l'àmbit excursionista, perquè l'Alta Garrotxa evidentment està molt lligada a l'excursionisme, a part que tothom ho és, més o menys, no? Després es busca algú dels habitants d'aquests que han estat visquent allà i han defensat doncs, la seva terra i el seu país visquent allà, a vegades en condicions difícils.
I en l'àmbit esportiu, l'Olot visita la Rapitenca amb l'objectiu d'oblidar la derrota contra el Prat. Els olotins visiten el CUE de Tercera Federació, que ha sumat, això sí, 7 dels últims 12 punts. Sense Urri, Dolera buscarà una nova fórmula al centre del camp. El partit començarà a les 12 del migdia aquest diumenge.
Bueno, mira, jo ja els he dit que tenim prohibit mirar la classificació, vull dir, directament, vull dir, perquè ja, ja arriba un moment que ja, ara ja estem on havíem d'estar i el que hem de fer és guanyar, vull dir, guanyar, sumar i anar fent, vull dir, ja miraré la classificació quan faltin 10 setmanes. Al final, jo ho he dit sempre i ho torno a dir, anant primer, com vaig ara o com anava la setmana passada o com anava quart fa no sé quants. Vull dir, no hem de... això és una carrera a fons.
I la Montcal Bike reunirà uns 400 ciclistes aquest cap de setmana. La prova tancarà la segona lliga de BTT de la Garrotxa. Des de Pedal Maià celebren que aquesta nova competició els ha permès rebre més ciclistes de la comarca, més enllà de l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany. La sortida de la Montcal Bike serà aquest diumenge a partir de les 8 del matí a la zona esportiva de Maià de Montcal. Un dels membres de l'associació Pedal Maià és Marc Olivet.
El BTT, doncs, bueno, seguim una mica la mateixa tònica d'intentar sempre doncs, incorporar molts corriols en el circuit, doncs, perquè la gent sempre, els aficionats de és el que ens demanen, i després nosaltres una de les premisses més importants que tenim és que sempre doncs, siguin molts de corriols, però que siguin corriols aptes per tot el públic. Intentem doncs, que sigui, pot haver-hi algun parell de corriols més tècnics.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I què és notícia més enllà de la Garrotxa? Doncs avui a Catalunya, Espanya i el món és notícia que Pedro Sánchez promet el càrrec davant del rei i engega el compte enrere per formar govern. Sánchez ha promès el càrrec a la Zarzuela davant d'una constitució i sense cap símbol religiós. Sánchez també perfila un executiu més polític i amb menys carteres. El nou executiu encara s'ha de configurar, però sembla clar que la PSC conservarà dues carteres i que Sumar espera mantenir les seves 5. Per altra banda, Alberto Garzón plega com a coordinador d'Esquerra Unida i deixa la política. Ha enviat una carta a la militància el dia després de la investidura de Pedro Sánchez. 10 detinguts en la 14a nit de protestes contra l'amnistia davant la seu del PSOE. Unes 4.000 persones s'han concentrat al carrer Ferraz el mateix dia de la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Ja en l'àmbit internacional, Israel assegura que ha trobat els cossos de dues hostatges al costat de l'hospital Al-Shifa. Es tracta d'una militar de 19 anys capturada viva el 7 d'octubre i d'una dona de 65 anys que hauria estat segrestada als kibbutz Beri, on va morir la seva parella. També la ONU aprova el 5è intent per demanar pauses urgents i corredors humanitaris a Gaza. A diferència de les ocasions anteriors, aquesta vegada no hi ha hagut vetos per part dels Estats Units, Rússia i la Xina.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el dia començarà ennuvolat, fins i tot algun plogim pot caure a primera hora cap al sud de la selva, tocar de Montseny, molt poqueta cosa, i el resta variable, una mica núvol, boires, humitat i temperatura fresca, una mica freda, avui baixa la temperatura tant de dia com de nit, per tant notarem una mica de refrescada. I encara vam arribar als 24 graus a Grions a la selva, o 25 a Fogars de la Selva, ens vam quedar amb 17 graus en el cas de Vic, 18 a Olot, 19 a Camprodon o 17 a Ripoll. Tot això doncs marcat per aquest ambient més de tardor, però ja diem que els núvols s'anien esqueixant i a la tarda fins i tot pot fer sol a més indrets. Per tant, aquest divendres, ambient una mica més fred, una mica més de tardor, màximes de 17 a 20 graus en general. Costarà però passar d'aquests 20 graus. Pel que fa al cap de setmana, que vindrà marcat per una pujada de temperatures tant dissabte com diumenge i també dilluns. Estem parlant novament de valors per sobre de 24-25 graus i potser 26 o 27 les més altes entre diumenge i dilluns. Tot això amb pocs núvols, alguns de prims dissabte, més sol diumenge, i dilluns a la nit podria canviar el temps, però això queda una mica lluny encara. Entre dilluns a la nit i dimarts de matinada podria ploure, baixar fort la temperatura i nevar una mica al Pirineu, però això ja ho anirem veient perquè seria passat el cap de setmana.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la carpeta de temes i parlem de les noves actuacions de reparació i millora a l'Avinguda Sant Jordi. Al llarg de la setmana que ve s'asfaltarà el tram que comprèn la rotonda de la Rodona fins a la carretera de Santa Pau i a partir de llavors s'actuarà en zones concretes en el tram que va fins a la Solfa. Des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que preveuen reparar els enfonsaments i les esquerdes que hi ha a l'asfalt, així com la renovació de rigoles i la col·locació d'embornals i tapes de clavegram. Els treballs tindran una durada de 3 setmanes i s'han previst dispositius per redistribuir el trànsit.
A partir de dilluns començaran les noves obres de millora de l'Avinguda Sant Jordi. Els treballs tindran una durada de 3 setmanes, però serà durant la primera en la que s'afectarà més pes al trànsit. Les obres consisteixen en l'asfaltatge de l'avinguda i el repintat de la senyalització i tindran 3 fases. La primera es concentrarà en el tram que va del carrer Zamenhof fins a la rotonda de la Rodona. En la segona fase s'arribarà fins al carrer Portbou i a mitjans de setmana s'entraria en el tram comprès entre el carrer Croscat fins a l'encreuament amb la carretera de Santa Pau. Pel que fa al tram entre la carretera de Santa Pau i la Solfa, es faran reparacions puntuals i es renovaran trams de rigoles. El regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona, assegura que el pla d'obres preveu que el gruix de les obres s'enllesteixin al llarg de la setmana que ve i les actuacions puntuals es reparteixin entre el 26 de novembre i el 10 de desembre.
Esperem que puguem complir amb els terminis previstos, aquesta és la nostra voluntat i la nostra intenció, i que per tant, doncs, a partir del dia 26, tot i que les actuacions de millora s'allargaran fins al dia 10 de desembre, si més no, que es concentrin totes en aquesta primera setmana i per tant, doncs, que a partir del dia 27 puguem tenir una situació ja més normalitzada, malgrat encara continuen alguns treballs.
Durant les setmanes que durin els treballs de millora, des de l'Ajuntament, asseguren que s'establirà el millor esquema de redistribució del trànsit possible. L'afectació principal es preveu per la setmana que ve, durant el qual els vehicles provinents de la Canya, direcció a les Preses, s'hauran de desviar per vies alternatives i a partir de dijous es desviaran en els dos sentits de circulació.
Tenim una experiència de fa poques setmanes, precisament amb la construcció del bicicarril, i per poder doncs, passar tots els serveis havien de travessar l'Avinguda Sant Jordi, va haver-hi una afectació i vam poder comprovar que el trànsit que nosaltres sempre manifestem que acaba acollint aquesta avinguda i per això reclamem amb tanta insistència altres infraestructures perquè això no sigui d'aquesta manera, doncs evidentment això genera una presència de vehicles a altres vies.
L'última vegada que es va asfaltar al llarg de l'Avinguda Sant Jordi va ser durant el juliol del 2019. Aquells treballs van anar a càrrec de la Generalitat, igual que ara, que ha concedit una subvenció de 290.000 euros a l'Ajuntament d'Olot.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I conscienciar els més petits del que suposa tenir un animal de companyia és el que demana el president de la Fundació Fauna, David Serra Mitjana, després de conèixer les dades que indiquen un augment en el nombre de denúncies de maltractament animal a les comarques gironines. A més, afirma que, tot i aprovar-se la llei de benestar animal, l'administració no té recursos per a poder-la controlar. Roger Isern.
Fa pocs dies, la unitat del Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil ha notat un augment de maltractament i abandonament animal a l'àrea de Girona. La principal raó per la qual cada vegada augmenten aquests casos és perquè, segons el president de la Fundació Fauna, David Serra Mitjana, la població no és conscient del que suposa tenir animals de companyia. Explica que tenir-los a casa suposa dedicació diària, despeses mensuals afegides i espai, i que a vegades això es converteix en un problema. És per això que demana que s'eduqui els més petits conscienciant-los com ha de ser un mes de la família.
Sí, des de les escoles sí que algunes ja porten a terme el que suposa el fet de tenir un animal de companyia a casa, les responsabilitats que això suposa, que se'ls ha de cuidar com un mes de la família, però fora d'aquí o fora dels nens petits, que entenen molt bé les coses, de més grans, tota aquesta educació no se sap ben bé per què, potser perquè no es repeteix i es torna a insistir, es perd.
Fa poques setmanes es va aprovar una nova llei de benestar animal que prohibeix no deixar els gossos més de 24 hores sols, garantir l'assistència sanitària, no comprar mascotes en botigues i no utilitzar animals domèstics en espectacles, entre d'altres. Unes normes que, segons Serra Mitjana, no es poden fer complir ni controlar perquè l'administració no disposa de suficients mitjans.
El problema de les lleis és per quins mitjans es pot controlar qualsevol tipus de maltracte. O sigui, tenim una llei més o menys ben feta, però llavors l'administració no té mitjans doncs, per regular i per controlar si realment s'estan fent les coses bé, que és el problema que teníem aquí a Catalunya, amb una llei molt més ben feta que la resta de comunitats autònomes de Catalunya.
Segons dades del Ministeri de Drets Socials, s'abandonen actualment uns 300.000 animals de companyia cada any a Espanya.
I en l'àmbit de l'hostaleria? L'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa volen professionalitzar el sector. El president de l'entitat, Gerard Xifra, assegura que actualment molts restaurants de la comarca compten amb personal transitori i expressa la necessitat d'incorporar nous cambrers, especialment qualificats. Aquesta setmana s'han celebrat les jornades gastrovolcàniques que han de servir per presentar una diagnosi de com es troba l'hostaleria a la Garrotxa i establir un full de ruta.
Des que va esclatar la pandèmia, molts restaurants del territori lamenten la falta de professionals. Des de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa asseguren que bona part dels cambrers que hi ha a la comarca tenen aquesta feina de forma temporal, però tot i això els restaurants necessiten personal permanent per poder funcionar correctament. En els últims anys, molts establiments han reorganitzat les jornades laborals per retallar despeses i davant aquesta problemàtica, el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Gerard Xifra, assegura que s'han d'obrir a nous horitzons.
Dignificar el nostre ofici, no? D'una manera que, escolta, puguem anar a fer fins i tot xerrades a les escoles, intentar anar a buscar a les escoles més properes, com poden ser les del Ripollès, Osona, o la de Girona, o la de Figueres mateix, per intentar buscar nous convenis, noves col·laboracions, o fins i tot anar a poder als instituts d'aquí de la comarca per intentar veure quines col·laboracions podem intentar fer per motivar, per veure i al final dignificar un ofici que crec que val la pena i que la gent que hi som ens l'estimem i volem tirar endavant.
Aquest dimarts i dimecres s'han celebrat les jornades gastrovolcàniques, una oportunitat per explorar les tendències i els reptes de futur de l'hostaleria a la Garrotxa. La paraula que més s'ha repetit, però, ha estat unitat, subratllant la necessitat d'una col·laboració més estreta dins el sector.
Al final, l'impacte d'un a la seva i l'altre a la seva, això provocada que no hi hagi un cert sentit. Una de les altres conclusions que crec que va ser, jo crec, molt interessant és també quin paper ha de jugar l'associació, no?, en aquest sentit, i segurament hem de fer solament de catalitzador, però hem de deixar molt les eines i els diferents actors que actuïn per les diferents maneres, i no ens encasillem tot en un model molt tancat, que fins i tot poder ara hi estàvem, però ara tenim tot un món.
En aquestes jornades gastrovolcàniques s'ha fet entrega del Volcanet d'Or a Lluèrnia Associació Cultural, el Volcanet d'Argent a l'empresa Tot Treball i s'ha homenatjat a la família Castanyer Artús del restaurant Cala Carmelita. La Laura Castanyer i la Pilar Artús regenten Cala Carmelita.
Molt orgullosos de formar part d'aquesta història que la meva àvia va començar fa més de 80 anys i res, simplement donar les gràcies als clients, que sense ells això no hagués estat possible.
L'empresa encarregada de realitzar la diagnosi al sector hostaler de la Garrotxa és BIM Consultors. Segons Xifra, ara cal asseure's i estudiar les dades per establir quines són les properes accions de l'Associació d'Hostalatge.
I més de 60 productors participaran a la Fira Orígens d'aquest cap de setmana. Amb la cuina verda com a eix central, a la fira s'hi podran tastar productes de qualitat i de proximitat. Hi haurà productors d'arreu del territori català, dels quals un 40% participaran a la Fira Orígens per primera vegada.
Queden poques hores perquè la gastronomia acapari el protagonisme durant el cap de setmana a Olot. La Fira Orígens arriba aquest any amb novetats i amb gairebé la meitat de productors que s'estrenen per primera vegada a la fira. A l'edició d'enguany s'aposta per la cuina verda, amb les verdures verdures i el producte de procedència no animal com a protagonistes. La majoria de productors són de les comarques gironines, però també en vindran de les demarcacions de Barcelona, Lleida i Tarragona. Un esdeveniment que, segons el regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Baireda, és la cirereta del pastís de l'estratègia que se segueix des de l'equip de govern.
Estem parlant de més de 60 productors que tindrem d'arreu del país, comarques de Girona amb un percentatge important, però també de Barcelona, Lleida i Tarragona, productors molt escollits i molt triats, gairebé un 40% són nous, i per tant són productors que no han vingut mai a la Fira Orígens, alguns repeteixen.
A banda de la Fira Orígens en si d'aquest cap de setmana, la gastronomia de la Garrotxa és un dels grans atractius pel turisme a la comarca. Baireda reconeix que tant l'entorn com el menjar són els dos principals motius perquè vingui molta gent de fora durant el llarg de l'any.
La gent a la Garrotxa ens ve a veure per la natura i ens ve a veure per la gastronomia. I tenim molt bons restaurants, molt bons cuiners, comerços de qualitat, la plaça Mercat, molt bons productors. I la fira una mica és aquest cap de setmana que ajunta tots aquests actius i que ens situa una mica al mapa per recordar doncs, a tothom que la Garrotxa és un lloc on es menja molt bé, on tenim molt bons productors i que se situa doncs, entre les tres millors comarques segurament des d'un punt de vista gastronòmic del país.
Després d'un cap de setmana de lluèrnia que va omplir els carrers d'Olot, aquest dissabte i diumenge serà el torn de la Fira Orígens, que se celebrarà al recinte Firal d'Olot. L'entrada val 5 euros i cada tastet tindrà un cost d'un euro.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I en el sector empresarial, Arico Forest es consolida com un referent a la Garrotxa en transició energètica en el seu sector. L'empresa fa anys que aposta per la sostenibilitat i el medi ambient, ja que des del 2007 han incorporat vehicles elèctrics, plaques solars i un nou sistema d'emmagatzematge d'energia dels més grans del món que han ampliat ara fa poc.
La transició energètica és cada vegada més evident i les empreses han de fer esforços per adaptar-s'hi. Arico Forest és una empresa amb seu a les Preses especialitzada en serveis forestals que fa temps que aposta per la sostenibilitat i, sobretot, per l'autosuficiència. Fa 15 anys l'empresa va decidir instal·lar les primeres plaques solars i fins al dia d'avui s'han anat ampliant fins a cobrir 1.500 metres quadrats de la coberta de la nau central. A més, el 50% de la seva flota de vehicles són elèctrics. El director de PIMEC és Antoni Canyete.
Les empreses que tenen aquest compromís d'aquesta transició energètica. Jo penso que Olot i les empreses que s'estan desenvolupant en Olot estan sent referent, no només a Catalunya, sinó també en Europa, de projectes de transició energètica. I avui, precisament, fent una visita pues, a una de les empreses que va ser pionera, en aquest cas, en tot el que és el tema d'energia, d'utilització de l'energia per la seva pròpia activitat i de sostenibilitat.
Arico Forest es va convertir en una empresa pionera quan va decidir, durant la pandèmia, instal·lar un sistema d'emmagatzematge que permet guardar fins a 200 kWh d'energia. Fa poc, l'empresa ha decidit instal·lar un nou punt de recollida d'energia que els permet guardar-ne el doble. El director general d'Arico Forest és Antoni Arimany.
Hem fet una segona, que puguem carregar un vehicle en un quart d'hora, amb uns carregadors de 100 kW i amb una instal·lació nova de bateries independent d'una de l'altra. Que aquestes, doncs, per a emergències, doncs, una furgoneta que fa conservació, pot arribar aquí sense bateria i el temps de carregar si pirolita i quatre senyals, doncs ja tenim per poder anar doncs, a Molló, si convé. Vull dir que s'ha muntat un nou carregador per poder ser més competitius a l'hora de donar servei.
L'empresa garrotxina segueix apostant fermament per la sostenibilitat, ja que des de PIMEC els van atorgar el Premi Valors al Desenvolupament Sostenible d'aquest 2023.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I en l'àmbit esportiu... <t'en> La Unió Esportiva Olot visita la Rapitenca amb l'objectiu d'oblidar la derrota contra el Prat. Els olotins visiten el CUE de Tercera Federació, que ha sumat 7 dels últims 12 punts. Sense urri, Dolerà buscarà una nova fórmula al centre del camp. El partit començarà a les 12 del migdia aquest diumenge, des de mitja hora abans, en directe per Ràdio Olot.
Els jugadors de la Unió Esportiva Olot ja han tingut uns dies per pair la dolorosa desfeta contra el Prat en l'últim partit de Lliga. Una errada en els últims minuts, amb els olotins volcats a l'atac per buscar els 3 punts, els van condemnar amb la primera derrota de la temporada. L'equip continua líder, però amb l'Hospitalet, el Tona i el Reus trepitjant-li els talons. L'entrenador Pedro Dolera assegura que ara toca passar pàgina, però prohibeix als jugadors mirar la classificació.
Bueno, mira, jo ja els he dit que tenim prohibit mirar la classificació, vull dir, directament, vull dir, perquè ja, ja arriba un moment que ja, ara ja estem on havíem d'estar i el que hem de fer és guanyar, vull dir, guanyar, sumar i anar fent, vull dir, ja mirarem la classificació quan faltin 10 setmanes. Al final, jo ho he dit sempre i ho torno a dir, anant primer, com vaig ara o com anava la setmana passada o com anava quart fa no sé quants. Vull dir, no hem de... això és una carrera a fons.
La Unió Esportiva Olot es desplaça aquest diumenge fins al camp de la Rapitenca, el CUE de Tercera Federació. Els tarragonins han sumat 7 dels últims 12 punts amb l'arribada de Jordi Martín com a nou tècnic de l'equip. Segons Dolera, és difícil de creure que siguin els últims de la taula.
És perillós perquè aquest plus d'experiència que tenen i aquest plus de creença a força de punts, doncs els ha fet pujar la moral. Ells saben que si guanyen poden sortir al descens, perquè està tot molt igual a la part de baix també, i imagina't quin partit no s'espera. Però bueno, vull dir, és que com cada setmana, vull dir, al final no hi ha cap rival fàcil.
Després de l'expulsió d'Urri contra el Prat, Dolera haurà de buscar una nova fórmula al centre del camp.
Ara mateix no et sé dir, pots jugar Terma, pots jugar Manzano, pots jugar... podem fer un altre canvi, canviar model de sistema allò, vull dir, tenim moltes opcions diferents.
El Rapitenca Unió Esportiva Olot jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia a l'estadi municipal de la Devesa.
I la Montcal Bike reunirà uns 400 ciclistes aquest cap de setmana. La prova tancarà la segona lliga de BTT de la Garrotxa. Des de Padalma ja celebren que aquesta nova competició els ha permès rebre més ciclistes de la comarca més enllà de l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany. La sortida de la Montcal Bike serà aquest diumenge a partir de les 8 del matí a la zona esportiva de Maià de Montcal. Guillem Guardiola.
La Montcal Bike de Maià de Montcal ha experimentat un gran auge els darrers 2 anys, doblant la presència de ciclistes en aquesta prova de la Garrotxa. La cursa presentarà un circuit diferent del de l'any passat, amb un recorregut circular que passarà per espais com Palera, Beuda, Tribana i Santa Magdalena. Com sempre, els participants podran optar per fer la ruta llarga de 38 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell, o la curta de 25 quilòmetres i 700 metres de desnivell. Un dels membres de Pedal Maià, Marc Olivet, confia a rebre entre 350 i 400 ciclistes a Maià de Montcal.
El BTT, doncs, bueno, seguim una mica la mateixa tònica d'intentar sempre, doncs, incorporar molts corriols en el circuit, doncs, que, perquè la gent sempre, els aficionats, és el que ens demanen. I després nosaltres una de les premisses més importants que tenim és que sempre, doncs, siguin molts de corriols, però que siguin corriols aptes per tot el públic. Intentem, doncs que sigui, pot haver-hi algun parell de corriols més tècnics.
La cursa arriba enguany a la 26a edició i continuarà oferint per segon any consecutiu 2 circuits de gravel. La Montcal Bike tancarà la Lliga BTT de la Garrotxa, per cert, després de la desfrenada de Besalú, la BTT de Santa Pau i la Romànic Bike Extreme de la Vall de Bianya. Segons Olivet, la Lliga ha permès sumar ciclistes de la Garrotxa que abans no participaven a la Montcal Bike.
Doncs hem aconseguit, doncs, a part de tenir aquest públic que teníem abans, doncs hem aconseguit acollir, doncs, un públic de la Garrotxa que nosaltres teníem moltes ganes. Vull dir, doncs, tenir, i ara actualment crec que és molt equilibrat la part de la Garrotxa, la part del Pla de l'Estany i la part de l'Empordà del públic que tenim actualment.
L'organització considera molt valuosa la tasca d'una 60ena de voluntaris el mateix dia de la cursa. Les inscripcions per participar en la Montcal Bike es poden fer al lloc web de Pedal Maià.
I avui a la contraportada... L'Alta Garrotxa segueix viva tot i el deteriorament dels últims anys. Es tracta d'una part de la comarca castigada pel despoblament, la falta de recursos i ara per la sequera. Tot i així, des de l'Associació dels Amics de l'Alta Garrotxa, lluiten per defensar un territori que qualifiquen d'únic i valuós. Aquest dissabte, l'entitat organitza un dinar de reconeixement a aquelles persones que mostren estima i defensa pel territori.
pot arribar a ser un territori desconegut per alguns, però l'Alta Garrotxa és un dels patrimonis naturals més històrics de casa nostra. Tocant amb l'Empordà és una zona castigada en els darrers anys per la despoblació, la freqüentació de turisme i ara, en els últims temps, per la sequera. Una sequera qualificada com la pitjor de la història de Catalunya i mai vista pels amants d'aquesta zona de la comarca. Tots ells formen part de l'Associació dels Amics de l'Alta Garrotxa, que aquest dissabte celebren una nova edició dels Premis Trabucaire i del Memorial Sala i Canadell. El president de l'entitat, Josep Maria Baborés, explica que aquests reconeixements valoren l'estima i també la defensa del territori per part de moltes persones.
Es busca algú que sigui dintre l'àmbit excursionista, perquè l'Alta Garrotxa, evidentment, està molt lligada a l'excursionisme, a part que tothom ho és, més o menys, no? Després, es busca algú dels habitants aquests que han estat visquent allà i han defensat doncs, la seva terra i el seu país visquent allà, a vegades en condicions difícils.
Des dels Amics de l'Alta Garrotxa també fan una defensa ferma del territori. Expliquen que si no fos per aquesta lluita, la zona podria haver acabat a mans de propietaris privats. Un dels exemples és el cas de Talaixà, un petit nucli de població pertanyent al terme municipal de Montagut i Oix.
Sempre tenim un altre cas, que és el cas de Talaixà, que hi ha un refugi del centre excursionista d'Olot actualment, i, o bé el mateix refugi de Sant Aniol, però de Talaixà, si no hagués sigut per la resistència d'un senyor que vivia allà i del centre excursionista que hi ha anat això, Talaixà actualment hauria desaparegut del mapa, seria una gran finca privada, però que no hi podríem anar ni passeig.
La 20a edició dels Premis Trabucaire i la 13a del Memorial Sala i Canadell se celebraran aquest dissabte a 2:15 del migdia al restaurant Can Bondància.
I això és tot de l'informatiu d'avui divendres 17 de novembre de 2023. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, algarrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Gràcies per la vostra confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.